A Catalunya Ràdio, Estiu de Gràcia.
Passen 5 minuts de les 6 en punt de la tarda, última hora de l'Estiu de Gràcia. Rita, tot bé per les xarxes? Deixa de cantar i de ballar, va.
És que ara ja em sé totes les cançons que sonen al programa. Queden dues setmanes, però les
poc a
disfrutaré.
Poc a poc. Jo ja m'he fixat en el teu nom, directament. Ja no cometo errors.
Però si ahir em vas dir Gina.
No, és veritat.
I tant que em vas dir Gina.
Però era broma, jo crec.
I què? Però si no fa gràcia, és realment una broma.
Si no et fa gràcia a tu, és que no li fa gràcia a ningú, també t'has de fer aquesta pregunta.
Jo sóc exigent, però quan les coses em fan gràcia, ric.
Ets la jutge de les meves bromes, l'única...
No, però m'agrada portar un contrapunt d'autoexigència. Crec que has de ser més exigent amb tu mateix.
I a sobre ballo quadre amb la música. Parlem dels 7 pecats capitals. Ja sabeu que els dimarts tenim a la Maria Nicolau. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Bé?
Sí.
Vinga, som-hi. Com sabeu, la Maria Nicolau és una gran cuinera, és el xef del restaurant La Ferrer de Tall de Vilanova de Sau, i el dimarts ens acompanya fent aquest recorregut pels 7 pecats capitals, però des del punt de vista de la gastronomia i de la restauració. Però jo tinc molta curiositat perquè, clar, són només 6 seccions, hi ha 7 pecats capitals, i tinc ganes de saber quin quedarà fora.
A veure, és evident, no?
Ai.
És a dir, ella, pues, ara potser poso la
tira,
porta,
tira, dispara.
Però jo crec que no parlaràs de la gula, perquè no fa falta ser redundants.
Ho veus com ella ho entès? És que d'obra, de debò.
Vols presentar el... Vols fer-lo tu? Vols presentar el programa?
Sí.
Sí? Doncs vinga, va, seu aquí.
El que és flipant és que em faci aquesta pregunta quan ja s'acaben les seccions i no quan em va contractar, saps què? Hola, Adam.
No, és que no.
Tu vas pensar, hi ha 7 pecats capitals, però hi ha 6 setmanes. Bé, ja farem alguna cosa.
Va pensar, deixa-la que és del poble, no deu saber comptar, no li diguis pas.
No és veritat, perquè recordes perfectament dir-te, per què no li diem 6 pecats capitals?
Doncs pues perquè no té tanta gràcia.
No, perquè no té tanta gràcia.
És que no estic mai contenta.
Té més gràcia 6 pecats capitals, perquè tothom dirà, no, si són 7, per què? I establim una narrativa interessant, però no vas voler...
La gula els inflama tots des de dintre, i surt com un volcà cadascun dels sis.
No sé per què una secció de gastronomia no es pot parlar de la gula. De fet, és el primer del qual n'hauria parlat jo.
Però la gula és la que ens inflama per dins quan parlem dels altres.
No entenc res.
Ah! No esperava menys.
Avui parlem de l'enveja, d'aquell petit. Ai... Doncs sí, a banda dels pecats capitals, de tant en tant sonen grups com la Polla Records, perquè la Maria és molt punky.
M'encanta!
Vinga, parlem de l'enveja.
Parlem de l'enveja, i per parlar de l'enveja ens hem d'oblidar de qui som, de per què som aquí i de com ens estimem i començar a centrar-nos en els altres i en tot allò que ens sembla que tenen i que nosaltres no tenim i que hauríem de tenir dret a tenir perquè ells ho tenen. Mm.
Tu creus que existeix l'enveja sana?
No.
Doncs bé, doncs no segueixo. No,
sí que existeix l'enveja sana.
No dic el que anava a dir.
No, digue-ho.
No.
Va.
No, perquè és enveja, i aleshores no.
Va,
a mi m'agrada l'enveja sana. A mi em motiva. Jo veig gent que fa coses que jo no sé fer, o que els fan millor, que és la majoria de persones, i sento enveja sana.
Seria admiració, no?
L'admiració és una forma d'enveja, també, aleshores. Però envejo aquelles qualitats que tenen. Però, no des de la ràbia, des de l'admiració... per intentar ser una persona millor cada dia.
Despierta el tigre que hi ha en ti, Adam.
Ah, no sé si el tigre o el gatito, però el que sigui, el que sigui. A veure, suposo que parlaràs de xarxes i de... perquè les xarxes, la gastronomia i l'enveja van molt relacionades.
Sí, però... En realitat, aquest és el tema que menys interès em desperta, perquè crec que és algo que se n'ha parlat moltíssim, tothom, molts hem parlat de...
Ho poso el guió,
Però ho poso el guió i ho poso així d'entrada i pensat, bé, ho ventilaràs això una mica. Sí,
si no vols, no em parlis.
No, sí, he de parlar per estar en el guió i si no el jefe m'apreta les orelles.
Vinga.
Doncs l'enveja, això de fixar-nos en el que veiem en els altres, i veiem en els altres el que ells mostren. En aquest cas podríem parlar de Sant Instagram i de com fem això de compartir plats i compartir coses, compartir experiències en locals que acaben estant de moda per la qüestió que sigui, per tenir agències de premsa potents, perquè es dediquen a això. I llavors, quan veiem que hi ha celebrities que hi van, anem en massa cap allà, cridats per veure si d'alguna manera en estar en aquell lloc on va tothom i menjar allò que tothom comparteix a les xarxes, se'ns encomana una mica d'aquesta fama i fortuna.
Si ens impregnem de...
Si ens enganxa alguna cosa.
La celebrity-ness de la gent.
Exacte.
I si una celebrity va a un restaurant, que el restaurant és bo. I no,
a vegades no. A vegades sí, però a vegades no.
De fet, has de sospitar, no?, si etiqueten el lloc. Perquè vol dir que aquí hi ha alguna mena de partnership, que potser li estan pagant diners per parlar-ne o el que sigui, llavors, no sé.
D'alguna forma és com si fos una mica un aval, no? És a dir, aquesta gent agafa la seva fama i la seva fortuna i les posen com a aval d'aquest lloc, ha de ser bo, no ha de ser bo. En realitat ens movem més per l'enveja de fer-nos cas de la seva recomanació de dir qui menjarem bé, sinó vull que se m'enganxi una mica d'això que veig en aquesta altra persona.
Sí.
L'experiència gastronòmica ens és bastant igual.
Sí. Sí, sí, sí.
Llavors jo crec que això ja mataria molt tema.
Molt bé, hem mort.
Clar, o sigui, tu no en volies Instagram. Parlar perquè no va de menjar, en realitat, la part d'Instagram. És un fardar, és un altre fardar.
És una altra cosa, és imatge
és
pura i és un mirall i no és gastronomia, llavors m'interessa molt poc. I penso que ens ha d'interessar molt poc a tots.
A mi m'interessa el que jo vull que m'interessi, d'acord? ¿Vale?
Clar que sí.
Clar que sí. Això no m'interessa, estic d'acord amb
tu. Sí, senyor.
Què més?
Coses que fem quan sentim enveja en un restaurant. Oh, aquesta m'agrada molt.
A mi també. De fet, m'agrada la versió de Manel.
No sortim de Manel, eh?
Aquesta cançó i aquesta noia que diu jo voldria ser com la gent normal, no? O això que fem quan anem a un restaurant de dir jo és que havia demanat bacallà, però ara he vist que la senyora del costat li han portat un roast beef. I calla, quan ve el cambrer, porta el bacallà i diu no, jo no he demanat això, jo he demanat roast beef. I canvien d'opinió. Per enveja.
Per enveja?
Sí.
Perquè de vegades veus el plat del costat, la persona que tens al costat, i dius, ostres, ha triat millor que jo.
Ah, amigo, llavors és que et coneixes molt poc a tu i has de deixar de mirar els altres.
Exacte, estic super d'acord, perquè a mi no em passa mai i a mi em passa que les meves amigues em diuen ara, això que t'has demanat, quina enveja, ara jo el que m'he demanat no em fa tanta gràcia, perquè jo sé què vull.
Doncs
jo demano el que vull.
Ves del psicòleg i fes introspecció. Saps?
També és veritat que ja, faig un parèntesi per estar relacionat amb això, no tant amb l'enveja, però hi ha persones que tenen l'estrany talent de demanar sempre el pitjor d'una carta.
és veritat.
I que sempre s'equivoquen, sempre. Suposo que hi ha gent que ens escolta que diu soc jo aquesta persona. Però gent que està en 3 hores i això... I és objectivament el pitjor plat.
Sí, tu saps que és una cosa que dius, ai, no...
I molta gent diu, no, esperen a que demani aquella persona per no demanar el mateix, perquè saben que sempre la cagarà. I, a veure, hem parlat dels comensals, però hi entre cuiners, hi ha enveges.
Aquest és un dels trossos de la secció d'avui que més m'agrada. I més que enveges entre els cuiners, enveges entre el que nosaltres creiem i pensem que veiem de l'altre cuiner, que no és en realitat la realitat. No
explica-ho això millor.
Ho explicaré. Moltes vegades, com a cuiners, quan llegeixes llibres, mires a les xarxes, veus la televisió, t'arriben inputs de coses que veus lluentes d'altres chefs, d'altres cuiners, d'altres restaurants que han triomfat, que han tingut un èxit. I llavors tu veus aquestes imatges, veus aquests plats, aquestes fotografies i aquestes icones i molta gent o molts chefs han arribat a fer-se la reflexió de dir, bueno, doncs potser si faig aquest plat jo també tindré el mateix èxit. Però la informació que reben d'aquest plat a vegades l'han tastat, a vegades ni tan sols això, és la imatge, la fotografia. Llavors, a partir de la fotografia, fan l'exercici de provar de reproduir aquest plat a la carta. I ells, amb els seus mitjans i la seva tècnica, intenten aconseguir una cosa que s'assembli a la fotografia d'aquell plat.
Però no saben la recepta.
No. Des de la forma externa d'aquest plat, anem a reproduir-lo per intentar assolir el mateix èxit que ha aconseguit aquesta altra cuina.
Fan enginyeria inversa.
Però sense ser enginyers moltes vegades, sí, pobres. Sí, sí. Llavors, arriba una cosa que és el que a mi em sembla que és una espècie d'uniformitat mediocre. Comencen a aparèixer reproduccions d'aquells plats que estan de moda o que han triomfat o que són coneguts per molta gent, però sense haver-hi arribat de forma que la nostra tècnica creixi, que la nostra tècnica millori, no n'hem après d'aquell mestre o d'aquella persona que en sap, no li hem treballat al costat, no sabem com es fa, però intentem reproduir-ho i emular-lo a partir de la imatge externa.
Això passa moltíssim. De cop i volta, restaurants es posen de moda que tothom posi escumes a tot arreu, per dir alguna cosa.
Les patates braves del Sergi Arola. Ah,
exacte.
Aquelles quadradetes. El gazpacho de cireres del Gani García. El meravellós i fantàstic món del tartar de salmó amb el bocat.
Prou,
mateu-me, ja està bé.
Prou.
Perquè potser és molt probable i segur la primera versió original, aquell tartar de salmó amb el bocat original, devia ser meravellós, devies de plorar quan el tastaves.
Ah.
Però després de 100 filtres d'Instagram i de 20 anys de reproduccions i còpies falses, quan això es converteix en normalitat, és una uniformitat tan mediocre i tan pobra a nivell de producte, a nivell gustatiu, a nivell de tècnica, a tots els nivells, que és que hem de dir prou.
No, ho he dit jo, prou.
Molt bé, jefe.
Tan estripada la música de la Maria.
M'agrada, això és de Mobs. És meravellós.
Lucky Guy.
Lucky
Guy. Mobs. Es diuen The Mobs. No sé qui són, eh?
Ah, són fantàstics. És una tia superpunky. Va morir fa pocs mesos. La Kim Chatuk. Havia sigut guitarrista o baixista dels Pixies.
Sí.
Una meravella de tia, una titana, una jefa.
Ah, molt bé. Va, què més? Estàvem parlant dels cuiners.
Parlàvem d'això dels cuiners. I m'agradaria estripar aquesta enveja. Dir-los, pareu, no mireu què fan els altres. Mira't a tu, coneix-te, qui ets, què pots oferir, què et fa genuí, únic i original, i treballa, aprèn, millora, cultiva això i ensenya-ho al món. Serem més variats, serem més rics i el que ens ofereixis serà genuí i estarà d'acord amb el que ets capaç de fer al teu màxim nivell. I demà milloraràs això que has fet, perquè encara que siguin 24 hores més d'experiència, les tindràs. I anirem creixent, i hi haurà més varietat, més genuïnitat, més honestedat, i crec que tots hi sortiríem guanyant.
Alguna reflexió al voltant de les paraules, Rita? Avui que tens ganes de parlar, veig.
A veure, a mi no em pots demanar que jo parli així de bé sobre temes que no conec, clar, jo no...
No, però pot dir, estic d'acord.
Estic super d'acord.
Veus?
Pas teu.
I si no, sempre podem invocar un Jedi, el Qui-Gon Jinn, que sempre et deia, diu, sempre hi haurà un pes més grande. Sempre hi haurà algú que ho fa millor que tu. Llavors, centra't a fer el millor que fas tu mateix, a oferir-ho, a promocionar-ho, a apretar-ho, a millorar-ho, i anirem creixent.
El Qui-Gon és un mestre Jedi que surt a la primera pel·lícula del Star Wars, a la 1.
A la 1, que no és la 1.
A la 1, que no és la
1. Que no és la primera.
Però cronològicament sí que seria la 1, però per tema, però no per estrena, i que era el mestre d'Obi-Wan Kenobi. Dic perquè la gent se sent una mica...
Abans que parlàvem de la banda sonora que poses a la teva secció, ens han fet un tuit fa una hora, una mica més, que jo crec que és quan estàvem fent la taula de redacció i estàvem parlant de cançons d'exnòvios, i posàvem moltes cançons d'exnòvios,
sí,
que ens han dit que estaven esperant que vinguessis tu a posar les cançons, que vingués la Maria Nicolau a posar les seves cançons, perquè l'actual banda sonora que teníem en aquell moment no agradava gaire.
Era una mica tova, no?
Gràcies,
grupi. L'he vist en el moment i ara l'he recuperat, perquè és que realment... aquesta música...
Ara és com si fiquessis els dits als endolls quan sents la música que li agrada a la Maria.
Gràcies, grupis.
Va, vinga, què més?
Seguim. I anem a, per mi, el gran tema de l'enveja. Una cosa que a mi, com a cuinera i com a cuinera catalana, em fa enveja, em genera enveja. I aquí convido a tothom a sentir enveja.
Aquí sí, eh?
Aquí sí, per favor, pequem gros i gran.
De què hem de sentir enveja?
Dels italians.
Ai, sí. Estem parlant de la gastronomia, eh?
De moltes coses.
De totes,
però,
tampoc.
De totes, tampoc.
Algunes. I jo limitaria a la gastronomia i a la manera com es venen.
Però jo des d'aquí, amb aquest petit moment de recolliment i intensitat promogut per aquesta banda sonora magnífica... Sisplau, aquest moment invoco amb tota aquesta intensitat els cuiners a la cuina catalana. Despertem.
Aquesta música lliga molt bé aquest discurs.
Hem de poder fer el que han fet els italians, que és agafar la seva gastronomia i la seva cuina tradicional, ni pamplinades ni històries, la cuina tradicional, i oferir-la des de les vísceres i les entranyes a la resta del món, a qualsevol racó de l'univers. Estic segura, vaig a Alaska un dia i trobo un restaurant italià amb pasta italiana i amb pizza.
Segur.
Els catalans no hem sabut exportar ni el pa amb tomàquet. Sento enveja profunda, fonda i visceral d'això que han pogut fer els italians i nosaltres no.
Fins i tot en algunes ocasions amb productes meravellosos, però en d'altres no tant. Per exemple, l'oli d'oliva nostre és magnífic també. És tant o més bo que l'italià, però sempre que tinc un plus, eh?
Però és que nosaltres el venem a Itàlia i els italians l'etiqueten.
Exacte,
i llavors em fan... És que són ben parits, sí, ho han fet molt bé.
Sí.
Molt bé. Llavors, jo he reflexionat molt sobre aquest tema, perquè és una que em preocupa, no em deixa dormir a les nits. Llavors, dic, què tenen, què han fet els italians que nosaltres no haguem fet? I reflexionant, he arribat a una petita conclusió des de la meva petitesa i individualitat i perspectiva esbiaixada, i és que hi ha una cosa que tenen els italians que no tenim nosaltres, que és la màfia.
Tu creus que està relacionat?
Mira... Ai, per favor, aquest moment. Hi ha dues grans estructures que poden fer que un país pugui exportar la seva gastronomia. Per un cantó, seria tenir una agència estatal d'exportacions, com seria el cas de la Xina, una agència potent que s'asseguri l'aprovisionament, la distribució de productes xinesos, d'origen xinès, a tot arreu del món, de manera que qualsevol persona que vulgui obrir un restaurant xinès a l'altra punta del món, a la Patagònia, podria obrir-lo i tindria aprovisionament d'aquells ingredients.
Sap que té salsa d'ostres per sempre més.
Ah, exactament, que no en faltarà. Llavors, això significa tenir un estat potent al darrere. Llavors, clar, jo miro els catalans i dic, home, nosaltres estat potent darrere, diguéssim, no.
No! Que, de tant, no.
Jo això ara diria, ho donaria com per no assolit, saps aquella casella de... Això no ho hem assolit. I com que això no ho hem assolit, diria, bueno, doncs anem al cas dels italians. Què tenen al darrere potent els italians? Aquesta gran estructura amb poder polític, que la màfia es diferencia d'una organització criminal pel fet que té poder polític, que necessita d'aquesta superxarxa de restaurants arreu del món i s'assegura que tinguin liquiditat a mansalva doncs per encobrir, tapar, netejar, segons quines altres coses, blanquejar diners, narcotràfic... És igual, o sigui, és igual. La qüestió és que tenen restaurants per tot el món, no els ha faltat mai cap racó de l'univers per tenir gastronomia italiana. Llavors...
Sí, que estàs proposant que muntem restaurants de bacallà en samfaina a Manhattan, per exemple, per blanquejar diners, però a més per internacionalitzar la cuina catalana.
Jo l'únic que dic és que siguem més ambiciosos, que no ens podem...
Hem de fer la Nutella.
Més...
Com la Nutella, però sí, catalana. Però la Nutella també...
No, ja tenim coses catalanes que poden ser exportables. A veure,
moltes.
Qui diu pizza diu coca de recapte. Per
oh,
què
tant.
La pizza sí, la coca de recapte no? A veure, si els sicilians van controlar el conreu i la distribució de cítrics de Sicília i els escorxadors de carn, nosaltres podem controlar les taronges de València i la vedella de Girona. Vull dir, i fer-ho arribat.
Podem.
No ens podem quedar amb el 3%. Hem d'aspirar més. Caps de senglar als llits de tothom.
Aquesta música fa una mica de por. Jo crec que la gent que no faci cas d'avui de la Maria Conova es llevarà aquesta nit, es trobarà un cap d'un cavall al costat.
Caps de porc senglar, home.
Jo tinc la sensació que estem fent com una mena de pla malèfic amb aquesta música.
Criminals de Catalunya, si em senten, alcin-se i organitzin-se.
No és res personal. Només són negocis. Maria, moltes gràcies.
A vosaltres, que les teniu totes.
Ai, no, tu més. No, tu, no, tu. No, jo, no, tu. Moltes gràcies. Falten 5 minuts perquè siguin 6:45. Continuem a l'Estiu de Gràcia.
Estiu de Gràcia, amb Adam Martín.